Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. Avui, sota el títol Voluntariat en Família, educar la transformació social, parlarem del poder del voluntariat, una eina educativa que crec que serà infal·lible. I per parlar-ne, ens acompanyen l'Anna Marín, coordinadora de voluntariat de Camins Fundació Servei Solidari. Molt bon dia, Anna.
Hola, molt bon dia.
I també la Blanca Baurier, mestra de l'Escola Sagrat Cor de Barcelona. Molt bon dia, Blanca.
Hola, molt bon dia.
I hem de dir que les dues voluntàries, a més a més, no? Que fa anys que us dediqueu al voluntariat. Ara, per tota aquella gent que ens escolta i diu, ui, voluntariat, a mi aquest tema, no sé, és que jo això no m'hi acabo de veure, no m'hi veig, no sabria què fer, què els diríeu?
Bueno, a mi em passa al revés. Jo tota la vida he fet voluntariat i quan em vaig casar vaig tenir que deixar-ho perquè bueno, ja no tenia temps, perquè tenia els bebès, tenia moltíssima feina i no trobava el moment de fer-ho i ho trobava a faltar fins al punt que al final vaig trobar la manera de com fer-ho en família.
Jo penso que és un tema més de, també d'educació des del principi, no? Des d'aquests més petits, com també la manera com t'eduquen, sobretot per transformar una miqueta el teu entorn en el cas de que no hi estiguis massa avasat, no? O massa d'acord. Llavors, jo penso que el voluntariat t'aporta d'una manera de coneixement personal d'un mateix, no? Un autoconeixement, i també conèixer-te a tu mateix a través dels altres i alhora que també estàs fent un bé per la comunitat i per les persones, no? Llavors, jo penso que és un win-to-win de que també reps alhora que estàs donant i que acompanyes una persona.
A Catalunya hi ha milers d'entitats sense ànim de lucre que treballen en àmbits i amb col·lectius molt diversos. El voluntariat, bé, ara ho deia l'Anna, és com una mena de bumerang. T'ho dones i encara que no ho facis per rebre res a canvi, possiblement rebràs molt a canvi. Funciona el voluntariat com una eina per aprendre i per educar. Comencem a establir les coordenades, si us sembla. Anna, quan hem de considerar que es tracta de voluntariat?
Bueno, doncs quan inverteixes el teu temps sense esperar una remuneració a canvi, no? I a l'hora que també estàs en un moment de compartir amb una persona tot allò que no de manera laboral, sinó de manera més de l'àmbit del lleure, no? Lleure o educatiu, etc, que no correspongui a una remuneració i que hi dediquis el teu temps, que significa donar-te a l'altra persona, sigui de caps de setmana o a tardes o a matins si no estàs treballant. No?
I vosaltres diríeu, Blanca, per exemple, que és sempre a través d'una organització, d'una fundació, o quan és que estàs ajudant algú altre, no sé, algú... Ara amb la Covid ens hem trobat, no? Molta gent cada cop, els veïns que s'han retrobat, que han ajudat, que havia arribat un veí nou que era gran i que l'han estat ajudant, això seria com un voluntariat?
Jo crec que el voluntariat és la vida mateixa. No només és ajudar amb entitats, sinó que primer has de tenir els ulls oberts sempre. A la teva família, la gent que està al teu voltant, important tenir els ulls oberts. Llavors, les necessitats les veus. Si no els tens oberts, vas directe a lo teu i no veus res. Llavors, jo crec que un voluntariat és la vida mateixa.
Obrir els ulls, quin gran consell, perquè anem tan ràpid a vegades que encara que els tinguis oberts et passen les coses pel costat i ni te n'adones, no?
Tal qual. No, és això, és com diu la Blanca, no? Una obertura d'ulls i sobretot de cor, no? També jo penso que has de poder, aquesta capacitat d'empatia que has de tenir, sobretot per tenir els ulls oberts i observar el teu entorn i veure què és el que fa falta, no? També és una...
I el que tu deies d'aprendre, també penso que tu tens una vida, estàs en un ambient, estàs envoltant dels teus amics, però penso que també és molt important anar més enllà. Veure les altres realitats i d'aquesta manera, quan tu t'obres i veus altres realitats, doncs pots aprendre moltíssimes coses dels demés.
Aprendre empatia. Mm-hmm. Quines competències podríem dir que es posen en joc quan un fa un voluntariat?
Bueno, jo crec que és això, no? El primer, l'autoconeixement amb un mateix, que és ajudar a l'altra persona. El fet també d'acompanyament, l'escolta activa, això, l'empatia, l'acompanyament, el guiar, no? El no aconsellar, però sí com, en aquest sentit, acompanyar aquesta persona que... Bueno, que està en una situació, no, de necessitat, en aquest cas, o de ganes de ser ajudada i guiada. Llavors, competències com molt, molt bàsiques d'un mateix, no? El fet aquest d'obertura d'ulls, d'obertura de cor, d'acompanyament, etc.
I penso que lo de l'empatia realment estic totalment d'acord, perquè quan tu estàs amb els ulls oberts i veus les situacions diferents, situacions de dolor, de patiment, et poses en la pell de l'altre i penses, per què està així? Has de veure el més enllà. Per què ha arribat a aquesta situació? Poder escoltar, poder parlar, poder posar-te en la pell de l'altre. Això és importantíssim per entendre.
I possiblement, ara pensant en els més petits, potser també en els més grans, en aquest món que va tan ràpid, que hem de fer tantes coses, que tenim tantes obligacions, que gairebé necessitem teletransportar-nos, que quan tenim un moment mirem la pantalla del mòbil, potser aquest espai del voluntariat ens ajuda perquè és com un parèntesi que ens fa falta a la vida.
Mm-hmm. Jo penso que és un moment aquest de no només dedicar-te a una altra persona, sinó també dedicar-te temps a tu, no? I sobretot davant del fet de que la societat avança, com comentaves, no? Avança tant, passes tan agegantades, i sobretot després del Covid, no? Que estem en una societat com també com més individualista, perquè ens han ensenyat una miqueta més aquesta part més d'estar centrats més en nosaltres, no? En el tema de la pandèmia, de que no hem tingut tanta companyia a nivell físic, em refereixo, no? Llavors, el fet aquest de tenir aquesta obertura i poder sortir més a l'exterior i poder gaudir, no?, una miqueta de les persones, i això jo penso que és un regal, no?, i el fet aquest de compartir.
Sí, també, la meva experiència del voluntariat també és, o sigui, jo quan he fet el voluntariat potser he ajudat, però realment jo he rebut moltíssim del meu voluntariat. És per això que quan vaig deixar de fer-ho perquè no tenia més temps, jo necessitava que em faltava alguna cosa. Per la meva persona em faltava alguna cosa. Quan faig voluntariat em sento superbé. I jo penso que aprenc jo molt més que el que faig jo pels altres.
A Escola de Família estem amb la Blanca Baurier i l'Anna Marín parlant del poder del voluntariat com a eina educativa. El títol del programa és Educar en la transformació social a través d'aquest voluntariat. Blanca, tu, a banda de la teva experiència personal, dèiem al principi que ets mestra de primària a un centre on està molt present aquesta educació a nivell social. Com ho feu?
A la meva escola, jo treballo en una escola que també va ser la meva escola, és com la meva segona casa.
I com és això, de tornar-hi? Perquè hi ha gent que li passa, que ha estat alumna, després ha estat mestra, després hi han anat els seus fills, a vegades també.
A mi la meva escola m'ha portat moltíssim, sobretot a nivell persona. M'ha fet molt feliç i m'ha ensenyat a fer feliços als altres, i això et dona una felicitat. I la part humana, m'ha educat molt en la part humana. I jo penso, ara que jo tinc els alumnes, està molt bé que aprenguin moltes coses a nivell intel·lectual, però també és molt important que aprenguin a ser persones, perquè després a la vida, en el futur, el que realment compta és una persona íntegra. No només una persona que tingui molts coneixements, sinó que també sigui una persona que sàpiga estar a tot arreu, des del amb gent del carrer fins als reis de qualsevol país. Persones íntegres, persones empàtiques, persones obertes, amb els ulls oberts.
I com ho treballeu a l'aula perquè els nanos tinguin present el voluntariat?
El valor el valor social està sempre present, sobretot a les tutories. Llavors, a l'ESO, quan ja són una mica més grans, hi ha una assignatura que es diu Acció Social. Llavors, els nens han d'anar fora a fer un voluntariat, que després serà valorat, i bueno, s'analitza i es valora. I això els aporta molt perquè els obre els ulls a altres realitats, que si no fessin això, igual mai tindrien l'oportunitat de fer-ho. I molts alumnes, quan surten d'aquesta assignatura, ens diuen que realment que els hi ha aportat moltíssim i continuen, per la seva compte continuen. De fet, jo també des de via al col·le, també jo vaig començar a fer voluntariats en el col·le, i anàvem amb gent gran, a visitar gent gran a una residència que hi havia gent gran que no tenia família, i anàvem tots els diumenges. I era una activitat maca, perquè també feia amb les meves amigues, i bueno, doncs era dos en un. Quedaves amb les amigues i anaves a veure, i cadascuna tenia designat a un avi, que no tenia ningú, i cada diumenge anaven. I si un diumenge faltaves, l'avi t'estava esperant, i ja com et senties com, ostres, aquest diumenge no podré anar, pobre avi, perquè m'estaràs... I no sé, era maco, ens agradava molt. La veritat és que ho vam fer molts anys. I també més coses, però a mi m'ha portat molt.
Tu, Anna, també sempre has estat voluntària i ara treballes com a coordinadora de voluntariat, que suposo que deu ser satisfactori.
Sí.
No sé, és com això de fer ràdio. O sigui, estàs feliç perquè fas una cosa que a sobre t'agrada, que ja volem tots que ens agradi la feina,
sí,
no? Però...
Sí. No, mira, una cosa que comentava ara la Blanca, una cosa que és molt bonica des dels nens més petits, no?, amb el voluntariat, és que puguin tenir, apropar-se a una realitat diferent a la seva, però reconeixent-la com entre iguals, no? Per exemple, nosaltres tenim un dels projectes que és de cooperació internacional, que tenim apadrinament de nanos que estan en el Senegal, que és apadrinament a les escoles, no? Llavors, és això, no?, que els nens es reconeixen perquè són nens de la seva mateixa edat en un context totalment diferent, llavors empatitzen més, no?, en aquestes persones, perquè clar, potser els hi és més fàcil connectar-ho, no? I en quant a això del voluntariat, sí, tota la meva vida he sigut voluntària, des de menjadors escolars, he anat a experiències del Tercer Món i això, i ara també estic com a voluntària d'una fundació per recaptar diners per l'educació, i realment ara fer el pas aquest de coordinació de voluntariat és, clar, ajuntar-me amb un plegat de persones que tenen moltes ganes d'ajudar els altres, i això és molt, molt bonic, no? Passant per totes les edats, o sigui, nanos que de 18 anys fins a persones de 70 jubilades que volen ensenyar llengües als joves, no? Vull dir que...
Que bé, que molt
sí,
bé.
Sí, sí.
I a partir de la teva experiència, tant personal com professional, diries que així, en general, no cal ara que sigui com una conclusió d'un estudi, que no és, diries que ara tenim més o menys esperit de voluntariat, d'ajudar els altres, d'aquesta empatia que fa uns anys?
Jo crec que ha pogut anar canviant amb el temps, no? Però des de anys enrere... fins ara, jo crec que s'ha anat creixent més, primera la necessitat i segona les ganes de voler-ho fer, no? Vull dir que penso que anem a una societat que també ens anem adaptant a les situacions que estan passant, temes com el que pot ser ara mateix amb les guerres d'Ucraïna o no, etcètera, llavors amb situacions de fluxes migratoris, llavors jo crec que ens va arribant a la societat i batega molts cors això de persones que estan en ganes de voler fer alguna cosa i apropar-los en realitats que estan passant cada vegada més, no? Llavors jo penso que m'agradaria pensar que és més en increixendo, diguem, i que va més, no? M'agradaria pensar.
Ens parlaves ara d'aquest projecte amb el Senegal. Quins altres projectes teniu a Camins Fundació Servei Solidari?
Bueno, a Camins ara mateix estem diferenciats entre diverses branques. Una és d'infància, que treballem amb joves que estan en situació de vulnerabilitat important, sobretot a nivell de protecció internacional, no? pisos de refugiats. També tenim mentoria juvenil, que és un projecte molt bonic, que és dels 11 als 15 anys, que són nanos que estan en contextos d'escola amb un alt índex de fracàs escolar, i busquem persones mentores de 18 a 30 que els puguin acompanyar durant tot un curs a nivell més emocional, social, cultural, etc., no? Per tenir un referent, un xerpa, que en diríem en altres moments. I temes socioeducatiu, que són centres en els quals els ajuden a fer reforç escolar, i a la part també educació en el lleure, que és a través de coneixement dels valors i un mateix, no? I llavors, en quant a joves, tenim pisos de migrants en situació irregular, també pisos assistits, que són menors que han estat tutelats per la Generalitat, i quan fan 18 anys, doncs, el centre de menors els acompanyen a marxar, i tenim com aquests pisos que fem aquest acompanyament a nivell integral, i llavors tot el tema de prelaboral, no? tenim joves migrants en situació també irregular, menors, migrats sols, i els ajudem també tota aquesta tasca més d'orientació laboral, recerca de feina, fer com entrevistes, bé, una miqueta com això, no? I transversalment tenim el programa de TIC, que és l'àrea TIC, que és un punt Òmnia, que estem dintre de la xarxa Òmnia, i a part de tenir aquests convenis amb el SOC per recerca de feina per a persones que venen de fora, doncs també tenim aquest acompanyament en els joves que estan en els nostres projectes per ensenyar-los i apropar-los en aquestes noves tecnologies, no? I també hi ha un assessorament jurídic per part de dues advocades. I finalment també tenim com una escola d'idiomes, que és un servei de llengües i alfabetització, justament per a aquestes persones que formen part del projecte.
Jo volia dir, en el nostre col·le tenim un projecte que és molt maco, que es diu Nadis, que és una part del col·le que és alumnes amb paràlisi cerebral, està dintre del col·le. Llavors, nosaltres treballem molt el que és la normalitat, no? La normalitat no és la gent estàndard, que som els que no, sinó volem obrir aquesta idea de normalitat, no? Entonces, fem una mica d'integració amb els alumnes del col·le i amb els alumnes de Nadis, que són alumnes que tenen, pues, això, paràlisi cerebral, però bueno, que tenen aquesta però que intentem integrar-los uns amb els altres i fem moltes activitats conjuntament.
I canvia la relació dels nanos de l'escola des de, m'imagino, des de la idea inicial, quan els dieu que passarà allò, a quan passa el primer dia, a quan repeteixen i al llarg del temps se n'adonen, que la, suposo, no?, que la relació amb els altres nanos, que per ells eren uns grans desconeguts...
Sí, al principi, sobretot amb els més petits, clar, no estan acostumats a veure nens amb cadira de roda, que estan una mica... Els nens petits es sorprenen molt, però, clar, un cop ja estan fent activitats curs darrere curs, al final ho veuen com una cosa normal. Al revés, els hi agrada molt compartir activitats amb ells. I comparteixen pati, comparteixen activitats, diverses coses. I els hi va molt bé perquè després doncs, vas pel carrer i és com una normalitat, no? És normalitzar una mica doncs, totes aquestes situacions una mica diferent a lo estàndard. No a lo normal, a lo estàndard.
Us arriba l'input de les famílies? Aquestes famílies que m'imagino que, en aquell cas dels nanos, potser a l'hora de sopar o quan estan tornant del parc diuen és que demà vindran uns nens al pati que són... Suposo que d'entrada ells pensen que són diferents. Bé, tots som diferents, però...
Clar, al principi se'ls miren perquè no estan acostumats, com no és l'estàndard, doncs no estan acostumats i, clar, no saben com interaccionar amb ells. Llavors hi ha un vídeo molt maco que es diu Cuerdas, que allà pues, hi ha una interacció amb una de les alumnes que és molt maca. I, bueno, treballem molt aquest tema i els alumnes, doncs, aprenen molt d'aquesta interacció. És com el pulmó del nostre col·le, perquè la veritat és que ens aporta moltíssim.
A vosaltres us arriba a camins això com el feedback de les famílies?
Tant de famílies, no tant, perquè clar, nosaltres intervenim sí, més en projectes més diferents, però sí que, com que estem dintre del que és la xarxa de l'Escola Pia, ens arriben a moltes persones que saben la tasca que portem a terme i són molts alumnes que estan fent els treballs de recerca i això, que volen, no?, i alimentar-se una miqueta de les projectes que nosaltres fem i sí que mostren com molt interès, no? Llavors sí que ressona i que tenim això, no?, famílies que sí que acaben això, no?, compartint una miqueta interessant-se per el que portem a terme, no? Vull dir que...
Des d'un principi, Blanca, tu ens has dit que sempre havies estat voluntària, però clar, arriba un moment, tres fills, tens poc temps, lliure, diríem, perquè temps el tens el mateix, però molt ocupat, sí. Dedicant-te a les cures, a la feina, suposo que també temps per tu, però vas trobar la manera d'encabir també en totes aquestes hores un espai pel voluntariat, però d'una forma que no només t'implicava tu, sinó a la resta de la família. Explica'ns com ho vas fer.
Sí, jo sempre tenia aquesta cosa de algun dia tornaré a fer voluntariat. I un dia una amiga meva em va explicar que havia acollit a casa seva a un immigrant africà. I ens va explicar l'experiència, el meu marit i a mi, em va agradar molt escoltar aquella experiència i quan vam tornar a casa jo sempre soc com més animada en fer coses d'aquestes perquè estic bastant acostumada. El meu marit no ha fet voluntariat quan era petit, no està tan acostumat. Llavors, és un altre perfil diferent de persona, que és maquíssim el meu amic, el meu marit molt més que jo, però en això pues, no l'ha viscut tant. I, bueno, li vaig comentar a veure com ho veuria, pensant que em diria que no. Però llavors em va dir, pues sí, això ho veig clar, això sí que ho podríem fer. I, bueno, com era un voluntariat de acollir una persona a casa, clar, tu no ets l'única implicada, ets la teva parella i els meus fills, que eren adolescents, quan ho vam plantejar. I, bueno, vam tenir un sopar familiar, ho vam plantejar, ho vam parlar, i és que i jo vaig pensar, bueno, els hi deixaré temps per pensar, que s'ho pensin, perquè, clar, hi havia una que havia de deixar la seva
madurant,
vida. Anar madurant la idea, sí. I no, o sigui, en el mateix sopar és que no s'ho van ni plantejar. O sigui, els hi feia molta il·lusió fer-ho.
Vosaltres ho vau fer a través de Migra Studio, que és una fundació, que si qui entri a la seva web, www.migrastudio.org, llegirà, col·labora perquè les persones migrades, refugiades i sol·licitants d'asil rebin una acollida digna. En el vostre cas, ja hi ha diverses persones que han tingut aquesta acollida digna a casa vostra perquè vareu estrenar-vos amb l'experiència, però des de llavors heu repetit diverses vegades perquè aquestes estades són d'un temps limitat.
Sí, només els pots tenir 4, màxim 5 mesos, perquè hi ha un protocol i no s'han d'acostumar, i llavors sí, quan aconsegueixen la seva independència es poden independitzar i si no busquem una altra família. Llavors, lo de la red de famílies, és difícil aconseguir famílies, perquè clar, no és tan fàcil rebre una persona a casa teva que no el coneixes de res. I clar, jo reconec que el primer any, fa 4 anys que ho vam fer, jo tinc dos filles i un fill, les filles una tenia 15 anys i l'altra 17 o 14 i 17, bueno, érem superadolescents. I clar, venia un noi de 22 anys que no coneixia de res i clar, a nivell de les meves filles em donava una mica de respecte. Però bueno, vam pensar...
Provem.
Sí, provem, ens van explicar la situació d'aquest noi, era una situació molt extrema i vaig pensar, és que no podem dir que no, sí, vinga, ho provem. I la veritat és que l'experiència va ser tan increïble, o sigui, a nivell tot, els meus fills, el meu marit, jo... O sigui, vam aprendre tant d'aquest noi, per mi aquest noi és com un heroi. O sigui, tot el que ha passat i que continua endavant, perquè va perdre tota la seva família, va perdre tot, o sigui... Bueno, de fet, ara ens ha agafat com a pares i em diu mami, pa. Bueno, perquè aquí allà a l'Àfrica pues, el concepte de pare i mare és més diferent al nostre, no? Mm-hmm. Els meus fills són les seves germanes, el seu germà. I va ser una experiència tan maca que vam repetir. Ja, ara fa una setmana va marxar, hem tingut 4, l'últim també es va quedar sense pares, també ens diu pare i mare. Bueno, i és una relació que ja no la talles, ells ja són independents, perquè ara aquest, l'últim ja té 24 anys, ja, ara ja té feina i tot, però clar, ell continuarà sent de la família, no? I sempre que vulgui, ell sap que té una família aquí, que li pot ajudar, que pot comptar amb ella, i sempre estarem oberts. O sigui, és com formar una red, una mica. Aquesta organització està molt bé perquè formes xarxa amb aquestes persones, no estan soles. Perquè si els hi passa alguna cosa, poden venir a casa.
Saben que hi sou.
Clar, si estan sols al Nadal, venen a casa. O sigui, ells ja saben que sempre poden venir al Nadal, al cap d'any, quan tenen problemes, quan necessiten qualsevol cosa.
Quan estan contents, també.
També, exacte. Sí. I, bueno...
Alguna recomanació?
Sempre hi ha materials que ens poden ajudar en aquest acompanyament, pel·lícules, sèries, contes, diferents eines que es converteixen en un bon suport per parlar del tema que ens interessa, com per exemple aquesta pel·lícula. What if the world is just a big disappointment? Unless you take the things that you don't like about this world and you flip them upside down and you can start that... Today. The
that's me, and that's three people, and I'm going to help them. Then they do it for three other people, then they do it for three more.
Cadena de favores és com es va traduir aquí l'original Pay It Forward, que plantejava la possibilitat de creure que podem fer alguna cosa perquè el món sigui un lloc millor. Un nen, aquest que sentiu ara, el projecte de l'escola proposa ajudar a tres persones que alhora ajudaran a tres persones més, cadascuna d'aquestes ajudaria a tres persones més. És l'exemple clar que els petits canvis són poderosos, que deia el capità Siam. Fer petites accions pot ser això, un bon punt de partida d'iniciar i veure que sí, que fent coses pels altres el món és millor.
És que jo penso que es parteix d'aquí, eh? A vegades no fa falta fer grans coses per, no? per grans situacions que puguin passar, sinó que jo penso que totes les petites coses comencen, no? Tots els petits canvis comencen per un mateix i per l'entorn més proper, no? Intentar millorar el teu dia a dia i a partir d'aquí te n'adones que vas obrint i et vas implicant més en altres coses, no? Però jo penso que el principal i el més necessari jo penso que és això, no? En petits moments del teu entorn, no? I jo penso que aquí és on rau una miqueta tot, no? La llavor de tot plegat, no?
A més, amb una actualitat com la que tenim ara, que obris el diari que obris, que escoltis el butlletí que escoltis, miris les notícies, és que sempre hi ha tan males notícies, cada dia, no? Que també és com un bri d'esperança, no només pels joves, per tothom, veure que les coses poden anar millor i que nosaltres tenim alguna cosa a veure amb aquella millora. Mm-hmm. Això, a la llarga, vosaltres que teniu molta experiència en voluntariat, també ho aneu notant, no? O sigui, deveu arribar a casa o deus allò tancar els ulls i deus pensar, mira que bé avui.
Sí, jo personalment ara aquests dies estem molt enfocats en la captació de persones mentores, no? I és, bueno, molt impressionant veure com persones de 18 a 30 anys que estan, no?, en aquesta adolescència, en aquest coneixement de la vida i això, que s'estan interessant per acompanyar a nanos que estan en una situació d'això, no?, de vulnerabilitat social. I és molt bonic veure com les persones s'interessen per les altres persones, no? I encara que sigui joventut, que dius, ostres, que bé, perquè avui he fet una entrevista i amb el grup d'educadores que som sempre diem, ai, mira aquest que maco, igual aquest que maco, perquè és que realment són persones precioses que tenim al nostre voltant que sempre diuen els joves, no? Alguna vegada sempre aquell estigma dels joves, no? Però realment és que tenen unes riqueses i una manera de plantejar-se la vida superbonica i acompanya, no?, molt això, vull dir que és molt bonic. Cada dia te'n vas a casa reconfortat de dir, ostres, mira, avui he entrevistat a X mentors, no?, i avui hem fet una formació i dius, ostres, que bonic, no?
Encara necessiteu mentors?
Sí, encara estem.
Doncs fes la crida, quin és el perfil, no? Aprofitem.
Doncs mira, estem buscant això, sobretot a Sabadell i a Terrassa, val? Persones de 18 a 30 anys que estiguin disposades a això durant aquest curs escolar, a poder acompanyar a joves que estan això, no?, de 11 a 15 en situació de vulnerabilitat, que puguin acompanyar-los durant tot un curs, però sempre des de l'àmbit del lleure. En cap moment no és reforç escolar, ni educatiu, ni res. És simplement cada un cop a la setmana per passar-s'ho bé.
Això, t'anava a dir, quanta dedicació? Perquè m'imagino
Exacte.
Que és el primer que deu comencem preguntar a la gent.
El mes de desembre comencem i s'acaba cap a principis de juny. Llavors intentem això, no?, fer unes formacions de vida, com aquell que dieu, no?, de gènere, límits, interculturalitat, una miqueta com, no?, de ciutadà del món, diguem, i a partir d'aquí, doncs, conèixer molt aquesta persona mentora, perquè tenim ja els coneixements de la mentorada, i per poder fer la màxima afinitat possible, puguin fer crear les parelles i que es portin el màxim de bé possible per poder fer aquesta mentoria, no?
Si algú que ens està escoltant dona el perfil, vol i pot, què és el que ha de fer?
Doncs mira, que escrigui un correu, si vols que
sí,
digui el correu.
Aprofitem.
Doncs mira, el meu mateix és Anna, amb dues enes, anna.marin@caminsfundació.org.
Doncs ja ho sabeu. No ho esteu veient perquè estem a la ràdio i només sentiu la música i els sorolls d'aquest tràiler d'un programa que es diu Voluntarios, todo por la ciencia. És una sèrie de National Geographic que ja es pot veure a Disney Plus des de principis d'any, on responen preguntes que ens sorgeixen en el dia a dia i ens les responen a través d'experiments divertits fets amb voluntaris. És un reality show que combina ciència, aventura i humor. Clar, ara quan un pensa voluntaris no està pensant en un show de la televisió, una cosa que al darrere es fan diners, però això que és entreteniment pur i dur ens recorda els milers de voluntaris, per exemple, que han estat necessaris, ara que dèiem ciència també, no?, que han estat necessaris pels assajos mèdics per les vacunes de la pandèmia, no?, que és increïble la quantitat d'àmbits en els que es pot fer voluntariat, perquè potser un està pensant el que tu deies al principi, no?, més típic d'anar a acompanyar la gent gran, gent que se sent sola, però és que és, diríem que és impossible no trobar un espai en el que tu et puguis sentir bé fent de voluntari, perquè pots fer pràcticament de tot.
És que el que deia al principi, és la vida mateixa. Tu pots fer de voluntari a tot arreu, en tots els àmbits. Sempre pots fer de voluntari. Inclús en la... Bueno, amb el teu... A vegades tenim gent al voltant que necessita la teva ajuda i tu no te n'adones, perquè anem com dret a la nostra feina, estem molt, molt estressats perquè tenim totes les hores agafades i a lo millor tens un company al teu costat que està patint moltíssim i necessita de la teva ajuda, necessita de la teva escolta. O sigui que el voluntariat, en teoria, en realitat, per mi és una mica estar obert. Està obert per la gent, està obert per quan et necessiten, que un altre dia tu necessitaràs de l'altre, mm-hmm, perquè tothom necessitem d'un voluntariat.
És que
uns més que altres, però...
Moltes vegades tenim entès el voluntariat com molt institucionalitzat, mm, no? Sí. Des del punt de vista de que has de signar un contracte per ser voluntari de grans entitats, no?
Clar, això us volia preguntar, perquè segurament hi ha oients que són voluntaris i no en són plenament conscients, mm-hmm, no? Perquè no es tracta només de col·laborar amb ONGs, amb entitats socials, amb fundacions... Ser membre de l'AFA, de l'Associació de Famílies o de l'Associació de Pares i Mares d'una escola, les típiques delegades de classe, no? Aquella feina a vegades tan poc agraïda...
Totes les feines que no són remunerades...
Mm-hmm. Els esplais, no? Sí. Els caus...
Són voluntariats, tot. Sí, mm, sí.
Clar, el tema de les AFAs que ara comentes, clar, depèn sempre del context de l'escola i la vida de l'escola, mm-hmm, i això, no? Però realment tenen un paper molt, molt important. Jo, per l'experiència més propera que tinc, no?, en l'escola on jo he estat vinculada, és això, que són molt motivats, no?, i que preparen coses per recaptar diners, que si ara un quinto solidari, no?, que si ara un partit de futbol, no?, totes aquestes coses que tot ve, no?, des de l'AFA, vull dir que es presten molt, no?, i a part tota la idiosincràsia que això suposa pels diferents grups d'alumnes, la manera en com ells mateixos estan vinculats, no?, a l'escola.
I a nivell educatiu, jo penso també que fer voluntariat, les persones que fan voluntariats, després a la feina, quan et demanen una feina extra o demanen alguna cosa que no et pagaran més, sempre estàs molt més disposat que altres que no estan acostumades. I després, pues això igual, pues et pot portar coses bones, perquè tu quan veus a la feina una persona que sempre està disposada i està oberta sense rebre res a canvi, pues aquesta persona és una persona que realment està per la feina, que s'estima aquella feina i que, clar que tothom necessitem que ens paguin, eh? No? Però si estàs obert, pues estàs a totes. I això és educatiu, també.
Escola de Família, hem parlat amb en Xavier Xurtó, que és president de l'AMPA de l'Escola Badruna de Sant Sadurní d'Anoia. És impulsor del projecte Educació Vital, tot un exemple de col·laboració entre les escoles i les famílies. I li hem preguntat per l'origen d'aquest projecte, que entre els moltíssims guardons que han aconseguit està el Premi 2021 Escoles Verdes en la categoria d'actuació singular. I justament hem començat preguntant-li com sorgeix Educació Vital.
El projecte sorgeix a partir d'un grup de pares de l'Escola Badruna de Sant Sadurní d'Anoia que estàvem interessats en implicar-nos en l'educació de les nostres filles i fills. A moda i semblança dels pedagogs que es van inventar aquest concepte d'educació emocional com a eina per propiciar un bon estat de salut i un bon aprenentatge per als infants, ara nosaltres volem parlar d'intel·ligència vital, un nou concepte d'ensenyament que ens vincula molt més amb la natura i ens proporciona més capacitat d'aprenentatge i ens proporciona també més salut. en espais naturals, verds, a l'aire lliure, i que proporciona als infants més capacitat de concentració, més desenvolupament dels sentits, més capacitat d'observació, més experiències, més vivències, més cohesió social, més capacitat de treball en equip, més psicomotricitat, més salut psicològica, més desenvolupament cognitiu, menys fatiga mental i menys miopia. A partir de tota aquesta nova filosofia d'aprenentatge i d'ensenyament a l'aire lliure, en el bosc, neix el nostre projecte Educació Vital, en un espai natural al costat mateix del poble de Sant Sadurní d'Anoia, que s'hi pot accedir a peu tranquil·lament des de totes les 5 escoles que hi ha al municipi. És un projecte que es pot extrapolar a qualsevol indret a partir de la nostra experiència i també volem que sigui un espai de convivència entre diferents generacions, on els més grans ensenyin els més petits i també on els alumnes de diferents escoles puguin aprendre junts i interactuar en un ensenyament basat no en les aules, ni en els llibres, ni en les pantalles, ni en les pissarres, sinó en l'experimentació, en la vivència, en l'experiència, per una major retenció de coneixements, on els alumnes puguin aprendre habilitats, coneixements, experiències, vivències, a través d'aquesta convivència intergeneracional i interescolar.
Aquest projecte Educació Vital hi participa tot l'alumnat de l'Escola Badruna de Sant Sadurní, des dels més petits fins a quart d'ESO. Un hort escolar, un espai natural d'unes 5 hectàrees, cedit per l'Ajuntament, que el plantegen com un espai d'aprenentatge. I li hem preguntat a en Xavier què és el que aprenen els nanos.
En aquest espai d'aprenentatge natural tenim un cobert amb uns mòduls, amb uns bancs on poden fer classe a l'aire lliure, en plena natura. Tenim diferents grups de diferents escoles que hi participen. Per exemple, tenim un grup que participen en les tasques de l'hort escolar i ho fan tot en anglès. Alguns alumnes de l'Escola Badruna van aprendre a fer música. Des del taller de tecnologia també que fan ESO, dissenyen el sistema de rec i planifiquen per estalviar aigua. Per tant, és un espai que a través de l'experiència poden aprendre moltes coses. Aquesta primavera passada vam realitzar un taller d'apicultura i vam explicar la importància que tenen les abelles per la humanitat. Per explicar aquesta importància és molt diferent fer-ho en una aula i en una pissarra que no pas posar-se un traje d'apicultor i sentir el brunzit de les abelles com t'estan envoltant pel voltant de la cara i pel voltant de tot el cos. Veure com treballen, veure com fan la mel, tastar la mel, això és una experiència vital. El que els hi expliquis en aquell moment amb els nanos, ho se'n recordaran tota la vida, perquè és una experiència única que possiblement molts no tindran ocasió de tornar a repetir.
És un projecte en el que hi participa moltíssima gent i volíem saber qui participa voluntàriament.
Hi participen de forma voluntària pares i avis de l'escola que ens ajuden a les tasques de plantació, de reforestació i plantació en l'hort. També hi participen voluntaris de l'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Sadurní que dediquen el seu temps a ensenyar amb aquests alumnes i ens faciliten tota la part logística d'eines i vehicles, transport d'aigua per regar i totes aquestes coses. Hi participen també voluntaris del grup ecologista local ADEMA, voluntaris d'una associació que es diu el Banc del Temps. Hem implicat diverses associacions de la vila perquè a través del voluntariat es pugui tirar endavant tot aquest projecte. De moment es tira endavant gràcies a totes les aportacions de treball i feina que fan els voluntaris, de totes les edats, de totes les condicions i de moltes associacions.
Ben interessant aquest projecte del que ens parlava en Xavier Xortó, president de l'AMPA de l'Escola Badruna de Sant Sadurní d'Anoia, els impulsors d'aquest Educació Vital. I vèiem, des de petits fins a quart d'ESO, ser voluntari se n'aprèn, es neix amb esperit, hi ha qui potser ja té certa predisposició, com va?
Jo penso que és el que dèiem al principi, no? De quan et poses ja i exposes a les persones ja des de ben petites a poder, no?, ajudar altres persones o simplement a connectar amb diferents situacions, no? Sigui a nivell més personal, a nivell més de la natura, no? Quan parlava aquest senyor d'això, que em recordava la intel·ligència aquesta següent del Gardner, no? De la intel·ligència naturalista, uh-huh. Aquesta m'ha vingut molt al cap. Doncs és això, no? És aproximar-te a una realitat que transcendeix una miqueta, no? I que és apropar-te en ella. I bueno, és que sí, com de més petits millor, perquè jo penso que és com qualsevol educació, no? Del 0 als 7 anys, és com més, són més esponges, si els expliquem i ja els posem en aquesta, no, tessitura, doncs jo penso que desenvolupen més, no? Més habilitats a nivell personal, també.
Jo crec que tenir l'experiència d'un voluntariat és molt educatiu i si ho tens quan més aviat millor, perquè això t'ajuda a saber... O sigui, si tu tens aquesta experiència, segur que la repetiràs, perquè és difícil d'explicar-ho, però són experiències que et marquen molt. I tot el que et marca, després, durant la teva vida, vols repetir.
I és present.
I és present sempre.
I com ha estat enriquidor.
De fet, quan estàs en moments més delicats de la teva vida, és quan més necessites aquests voluntariats. Jo ho sé perquè hi ha persones, jo he parlat amb persones que han tingut doncs, moments més així i els aconselles a fer o que vinguin amb tu a fer algun voluntariat i els hi canvia la vida, els hi ajuda moltíssim.
Crec que aquest ja és el setè programa i a tots hem preguntat per l'aprendre del que et diuen o aprendre del que veus. Amb el voluntariat deu ser claríssim, no? Que els fills, sí, els fills, sí. L'alumnat, la gent que tens a prop, encara que sigui que algú a la cua no pot amb la bossa i l'ajudes, no? Amb aquests petits gestos.
Exacte. Mira, és que abans quan comentàvem això, és això, no? Des d'anar pel carrer i això, no? Ajudar una persona que li ha caigut una cosa a terra. Vull dir, no fa falta, no? Això que dèiem de voluntariat institucionalitzat, no? No fa falta a vegades. Vull dir que tu en el teu dia a dia no fa falta que estiguis vinculat en alguna entitat com perquè puguis arribar a pensar que ets una persona voluntària, no? I això de l'aprendre, no? Jo penso que és una cosa que si el teu context del teu entorn ja és propici a que desenvolupis aquesta qualitat, no? Penso que de gran també pots arribar, no? A desenvolupar encara millor. I si no, sempre hi ha aquesta lliçó de vida, no? De l'aprendre a desaprendre per després aprendre a reaprendre, no? I penso que aquí també és aquest aprenentatge, mai més ben dit, no? D'això, de que mai és tard, no? Vull dir que sempre hi ha temps per fer i sempre hi ha temps i hi ha un foradet, no? Perquè la vida, al cap i a la fi, som éssers socials que som, no? A través dels altres, no?
Sí, i a nivell d'educació, jo que sóc mare, penso que moltes vegades dius moltes coses, però al fi el que realment queda és els actes, el que fas. Llavors, és la vida mateixa. Si tu ajudes a una senyora a creuar el carrer, el teu fill et veurà i quan sigui una mica més gran també ho farà. I, bueno, és una mica, pues, a nivell educatiu, tant els mestres, les famílies, els pares, pues, és el que tu fas, després els teus fills ho faran, o els teus alumnes ho faran. Jo, com a profe, jo a vegades penso que és una responsabilitat.
I tant.
Perquè, ostres, tu pots dir moltes coses com a tutor o com a profe, però després tu has de ser una persona íntegra.
I hi ha 50 ulls mirant-vos.
Els teus alumnes et miren molt, molt. I sí, sí. I com a mare igual, eh? Com a mare jo puc dir moltes coses als meus fills que igual no me'n fan cas, però després veus coses que et copien. Penses, ostres...
Però la societat ja t'hi porta una miqueta, no? Perquè ara s'ha fet molt de moda, ja fa un temps, el tema del currículum per competències. Uh-huh. No? Una de les competències també és aquesta, no? Vull dir que moltes vegades l'esperança que també sigui així també hi és, eh? De que els CAPs o les persones que t'han de contractar ja acaben mirant una miqueta quina és la teva competència, més a nivell social, no? Més emocional, no? Jo penso que és una cosa que és un valor afegit, no? De la teoria que puguem haver après dintre d'una aula amb un paper i un boli, no? Vull dir
sí,
que...
en definitiva, persones íntegres, no? O sigui, hem de formar persones íntegres en tots els àmbits. Mm. I aquest àmbit del voluntariat o fer persones obertes, amb els ulls oberts, és important, és molt important.
De la teoria a la pràctica.
Estem veient que qualsevol entorn pot ser perfecte per fer voluntariat, tant a la família com a l'escola, i ens quedem aquí, a l'escola, i saludem a la Virgínia Menéndez, que és directora de Pastoral i docent de secundària a l'Escola Jesuïtes Gràcia. Molt bon dia, Virgínia.
Hola, bon dia.
Mira, si voleu, saludeu-vos amb la Blanca, que em va fent així amb el cap, com dient, ens coneixem, ens coneixem.
Sí, sí.
Hola, Blanca.
Hola,
no ho sabíeu,
bon dia.
És sorpresa. No. Bé, el voluntariat està molt present al vostre centre, Virgínia, i ho vinculeu a l'experiència vital de l'alumnat. Com ho feu?
Sí, mira, per nosaltres el voluntariat és un escenari d'aprenentatge, de fet. O sigui, jo sentint totes les intervencions que l'estona que porto sentint, totalment d'acord, per al voluntariat, per nosaltres, és un escenari essencial perquè els alumnes aprenguin, perquè aprenguin de si mateixos els seus talents, les seves habilitats i aquesta servei a la comunitat, no? De fet, ja són moltes les corrents pedagògiques que parlen d'aquest servei i aprenentatge, no? Que és necessari per aprendre, per posar-te tu al servei dels altres i veure quines són les teves habilitats.
A banda de les diverses campanyes de voluntariat que aneu fent al llarg del curs, l'alumnat de tercer i quart d'ESO compta amb dos projectes específicament vinculats al voluntariat, que un és orientació vocacional i d'estudis i l'altre és Depèn de tu. En què consisteixen? Quins són els objectius d'aquests dos projectes?
Pues mira, els escenaris que es planteixen als alumnes de tercer i quart, en concret, és en col·laboració amb un munt d'associacions i entitats socials, de llar d'avis, de serveis migrants, també de l'hort urbà, del barri. Els alumnes els planteja col·laboracions i on es fa la reflexió següent, no? Primer, del servei que tu has efectuat, després ve sempre una reflexió. On t'has trobat més a gust? On has vist tu que aquelles habilitats? Perquè hi ha alumnes que l'activitat en concret ja els hi marca, ja els hi evoca, ja els hi influeix. Però a vegades és haver organitzat l'activitat o haver gestionat l'activitat. O sigui, és veure en quin marc d'aquesta dinàmica de voluntariat on t'has trobat més a gust. I sobretot, després de tot això, veure què ha passat, què has transformat, què has influït tu per veure que aquella necessitat que hi havia en fer companyia als avis o anar a recuperar la plantació de segons quins elements a l'hort urbà o ajudar a migrants i veure com ells intenten integrar-se en el món, en la nostra ciutat, per arribar. No, tot això és què he fet jo, en quina part m'he trobat a gust i he vist els efectes d'haver participat, i això és el que tu molt bé has anomenat, aquesta orientació vocacional d'estudis, que t'ajuda a veure on tens tu el talent, i aquest Depèn de tu per veure quina capacitat tens tu de transformar a aquest món, no? Uh-huh. Això per nosaltres és molt important, veure aquest aprenentatge més significatiu, saps?
I què valoren els nanos després d'haver participat en aquestes transformacions de les que tu parlaves, no?
Pues mira, els nanos, sobretot, una de les coses que més valoren és en adonar-se que ells pensaven que no eren capaços de fer segons què, i, ostres, i donar importància allò que han fet i veure que ajuda, que són petites passes que ajuden a aquesta transformació social del món, no? I també el que més els agrada és veure que comencen a tenir aquest anàlisi crític de veure en quin context viuen, tenir informació del que està passant, veure que ells poden elaborar projectes que els ajuden a aquest compromís social, a corresponsabilitzar-se, i sobretot, bueno, a desenvolupar aquest sentiment de solidaritat que es necessita. I, home, tant de bo ajudim a tots aquests projectes a l'activisme, no? Més dels alumnes i a vincular-se. La nostra experiència és que molts d'ells, quan acaben, no? Pues, quan tornen a escola i són grans, pues, estic vinculat a aquesta associació, a aquesta entitat, això que abans he sentit que dèieu, no? De, ostres, quan ets gran i alguna cosa t'ha tocat, penses, ostres, jo me'n recordo quan feia aquestes coses i te n'adones de la importància de participar-hi.
Virgínia, moltes gràcies. Aquí no ens veus, però estem les tres a l'estudi fent que sí amb el cap tota l'estona. Virgínia Mendendez, directora de Pastoral i docent de secundària a l'Escola Jesuïtes Gràcia, gràcies per compartir les teves experiències i fins a la propera.
Fins a la propera. Moltes gràcies a tots vosaltres.
Una abraçada. Adéu.
Adéu.
Una abraçada. Adéu.
Adéu.
Jo crec que a aquestes alçades, els oients que encara no siguin voluntaris ja tenen ganes d'estrenar-se, estan pensant, llàstima que són les 10 només, bé, encara no, del dissabte al matí. Tinc ganes que sigui dilluns, que aprofitin el cap de setmana per començar a buscar per la xarxa, perquè tindran molta feina.
Molt de més, el cap de setmana també es poden fer moltes coses.
També, el que potser per estrenar-se...
Per estrenar-se potser més... Però això que comentava la Virgínia, no? Això d'aprenentatge i servei és una de les coses molt úniques, no?, que hi ha a les mateixes escoles o instituts, no?, que donen l'oportunitat a joves que amb una assignatura es vinculin a una part, no?, més social, i això és molt, molt bonic. De fet, nosaltres aquest projecte de mentoria, una de les oportunitats és aquesta, no?, que estem nosaltres associats amb diferents entitats, amb diferents escoles, instituts i universitats que permeten, no?, aquest aprenentatge i servei.
Sí, els caps de setmana, que també hi ha esplais, hi ha molt esplais, exacte, a molts barris de Barcelona que necessiten molts monitors, i també us fem una crida perquè...
De Barcelona i més enllà, que tot arreu fan falta, i hi ha a tot arreu, hi ha voluntaris també. Ara, per aquells oients que acaben de sintonitzar Ràdio Estel i que diuen, ui, de què estan parlant, del voluntariat, fem-los un resum. Aquell top 3, allò imprescindible que sí o sí han de saber sobre el voluntariat. Què diries, Blanca?
Jo diria, fer voluntariat és una activitat que t'aporta moltíssimes coses a nivell personal, per tu mateix, aprens molt de la societat i és una activitat que et marca molt per tota la teva vida. Fer voluntariat és tenir els ulls oberts als demés, sempre, a la teva vida, i no demanar res a canvi.
Bueno, és que clar, ho has dit tan bé, Blanca.
Doncs ens quedem aquí, què us sembla?
Sí, i és això, és aquesta transformació tan personal com del teu entorn per generar això, no? Bona sintonia amb tu mateix i amb el teu context, no? Més proper i alhora, no?, més enllà de tu.
Moltes gràcies a les dues. Anna Marín, coordinadora de voluntariat de Camins Fundació Servei Solidari, Blanca Baurier, mestra a l'Escola Sagrat Cor de Barcelona, voluntàries les dues. Avui acabo amb una sensació com el cor més ple, com amb un somriure d'esperança, de pensar que sí, que les coses poden anar millor i gràcies, que entre tots ho podem aconseguir.
Segur que sí.
Moltes gràcies.
Gràcies, moltes gràcies.
I acabem amb música. La cançó d'avui és Thank You For Your Love d'Anthony and the Johnsons, la cançó que donava nom al seu disc de 2010. Ens podíem haver quedat amb la versió que ell mateix va fer de l'Imagine de Lennon, però no. Podríem dir que aquesta és una de les conclusions d'avui. Tant qui fa el voluntariat com qui se'n beneficia s'enriqueixen. Per tant, a uns i als altres els encaixa aquest gràcies pel teu amor. Però abans ens acomiadem. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Com sempre, hem estat en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem la setmana vinent. Molt bon cap de setmana i fins dissabte a les 9, Escola de Família.